Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Penedès s'ha proposat entrar al top 10 europeu dels destins enoturístics en menys de 5 anys, objectiu que s'aconseguirà amb les accions previstes al Pla Estratègic de Turisme del Penedès 2025-2030. Per saber com anirà, com es farà, hem convidat la directora del Consorci de Promoció Turística del Penedès, la Núria Sala. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara el repte és el públic internacional, oi?
Sí, aquest és un dels grans reptes que ens marca aquest pla estratègic 2025-2030, però sense oblidar, Sílvia, el públic també de proximitat, el resident i aquest públic doncs, que de manera més propera doncs, té ganes de conèixer una destinació vitivinícola com és el Penedès.
Parlarem d'aquest públic, però posem el focus en l'internacional. Qui encapçala ara mateix, Núria, aquest top 10 europeu de destins enoturístics?
A veure, a nivell de destinacions enoturístiques, tots sempre no, ens tenim a referència doncs, diferents zones del mercat francès, no? Bordeus, Alsàcia, que són molt reconegudes i tenen una gran projecció com a destinacions enoturístiques, evidentment també zones d'Itàlia, no? La Toscana, sempre han estat referents, no? Però també és cert que amb els anys hem anat descobrint doncs, que l'enoturisme està present en molts territoris, no? I han sabut treballar molt bé aquest concepte d'enogastronomia, integrant-lo dintre de l'estratègia turística de molts altres destins, no? Vull dir, des d'Eslovènia fins a altres zones, no? Que podem tenir molt presents, no? Com a molt bons gestors del turisme en destinacions internacionals.
I d'aquests països, vaja, sobretot d'aquestes regions que anomenaves, qui són els nostres competidors més directes? Com farem forat? Amb qui lluitarem?
A veure, nosaltres, per proximitat, és cert que a França doncs, ho tenim molt a prop, no? I turísticament sempre hem pensat que són uns molt bons gestors, no? En aquest sentit, des de fa molts anys que França és tot un referent en la planificació i en la gestió turística, ha sabut treure molt profit, no? De tot allò que té, no? Ho sap posar molt bé en valor i crec que això, no? Com per la proximitat i per el saber fer, doncs són uns competidors molt propers amb els quals doncs, nosaltres doncs, els hem de tenir molt present. Però sobretot sempre intentem també plantejar-ho una mica en el sentit d'aprendre de com ho han fet també. Vull dir, jo crec molt en aquesta competència de compartir també i de veure coses que han funcionat, com s'estan treballant i intentar amb això doncs, fer que el producte nostre, de la nostra destinació, sigui cada cop millor.
I aquí a l'estat espanyol tenim algun competidor que també vulgui aquesta fita o que hi estigui més a prop o que ja hi sigui fins i tot?
Sí, a veure, nosaltres a nivell de l'estat espanyol pensem que hi ha 36 rutes del vi a tot l'estat espanyol que estan promocionant l'enoturisme. Tenim grans referències de destins coneguts, no? per la seva essència vitivinícola des de les diferents Riojas, no? Que treballem amb rutes del vi, però també Ribera del Duero, també tenim Rías Baixas, tenim diferents llocs, no? que són molt potents i que tenen una marca i una presència de marca destí, diguéssim, a nivell espanyol important. Sempre hem d'estar a l'aguait, sempre hem d'estar innovant. Jo crec que a nivell de Penedès portem l'avantatge i la sort, no?, d'estar treballant a l'enoturisme des de fa molts anys i, per tant, hi ha un valor que tenim que crec que val la pena doncs, destacar, que és aquesta experiència, aquesta maduresa d'haver treballat l'enoturisme des de fa doncs, més de 25 anys fa que la qualitat del producte, de l'oferta que tenim ara mateix, no, a nivell d'enoturisme, és molt bona. I, a més, la reputació que en generen, doncs, els clients, no, que la poden gaudir, també és molt positiva. En aquest sentit, jo crec que això ho hem d'aprofitar molt bé i hem de seguir anant preparant el territori i anant posicionant la marca d'aquesta destinació perquè estigui present, doncs, en aquests viatges i en aquest turisme que algú vol fer, doncs, quan vol visitar, doncs, territoris vitivinícoles, en aquest cas, doncs, mirar cavall de Barcelona i Tarragona, no? I aquí en l'àmbit català.
Fem un petit incís, perquè ara feies al·lusió a tot aquest bagatge, tota aquesta història, aquests més de 25 anys. El Consorci de Promoció Turística del Penedès celebrava l'any passat el 25 aniversari, no?
Correcte, i la Ruta del Vi, que és el club de producte que gestionem, ens trepitja els talons perquè l'any que ve també, en un dos anys, també fa celebrar els 25, o sigui que sí que és cert que hi ha un bagatge interessant, no? I això ens dona, doncs, aquesta, bueno, aquesta maduresa de gestió com a Ruta del Vi, que en aquest sentit, doncs, entre nosaltres sí que és d'envejar amb aquests companys, no, de Rutes del Vi, que ens ho diuen constantment, no, de dir que tenim molta sort d'haver treballat amb temps, no, tota aquesta configuració de l'oferta enoturística dintre del territori, i es nota, no? I per tant, doncs, bueno, ho hem d'aprofitar.
Quan el Consorci comença a treballar fa 25 anys, la vegueria era un somni, era una lluita.
Sí.
Ara és una realitat, a mig gas, sí, si em permets. I com s'inscriu aquesta nova realitat?
Mira, nosaltres, quan el Consorci inicialment tenia un àmbit territorial, que era la comarca de l'Alt Penedès, quan es va constituir, i precisament gràcies a aquest valor que nosaltres li trobàvem a l'enoturisme i que moltes empreses de fora de la comarca ens demanaven, no, doncs, de poder participar dins del projecte, el 2015 vam fer canvi d'estatuts i vam passar a tenir un àmbit territorial de gestió que era el mateix de la DO Penedès. Per tant, des del 2015 que nosaltres turísticament, amb visió de destí, amb visió de marca Territori Penedès, ja estem treballant amb aquest concepte pràcticament igual que vegueria. Mm? Perquè al final és el que ens ajuda més i ens acompanya més a poder explicar els valors d'un territori, no?, que és el Penedès, que té una diversitat àmplia, però que a la vegada té, doncs, una suma d'atractius que el fa molt més competitiu quan ho treballem amb un concepte d'un àmbit territorial més ampli, no?, que és aquest de la DO Penedès, i una mica és el que apunta també aquest nou pla estratègic de turisme.
Tornem al públic internacional, aquest objectiu d'entrar al top 10 europeu de destins enoturístics. Núria, quants visitants estrangers tenim ara? Sabem la xifra?
Bueno, nosaltres ara encara hem de recuperar les dades, estem acabant de tancar les dades des del 2024. Sí que és cert que les dades que tenim, que són dels representants de la Ruta del Vi del Penedès, que no són de tots els cellers, només els que formen part de la Ruta del Vi, recollim dades i estem al voltant d'entre museus i cellers, que estem parlant aquí, doncs, de 74 cellers i dos museus de referència, estem parlant de que rebem, doncs, uns 320.000 visitants, aproximadament. Falten saber les dades d'aquest últim any. Però sí que és cert que el percentatge de públic internacional va creixent, val? I en l'últim període ja estàvem amb un 60% internacional, 40% nacional. Val? Aquestes són les referències que nosaltres ara mateix tenim, però també heu de pensar, doncs, que hi ha moltes altres fonts i d'observatori de visitants d'on podríem recollir dades que també ens ajudarien a conèixer, doncs, més els perfils i les procedències d'aquests visitants, però ara per ara no està tot englobat en un únic observatori. Val? Jo us estic només donant dades de cellers i museus de la Ruta del Vi del Penedès.
I teniu xifrat en quin tant per cent voldríeu créixer, voldríeu incrementar aquests visitants?
No ho tenim xifrat en el pla estratègic. Sí que el pla estratègic el que busca és de vegades no créixer tant en el volum, sinó créixer en la qualitat de l'oferta que es pot oferir en aquests visitants, que generi un increment de despesa, val? I sí que per nosaltres posem molt en focus en tenir un molt bon portafoli, sí? de propostes que realment sedueixin amb aquests visitants i puguin venir-les a gaudir quan decideixen visitar el Penedès com a destinació vitivinícola. Per tant, es posa molt el focus en pensar quines són aquelles propostes que encaixin més segons els diferents perfils de demanda als quals a nosaltres ens adreçarem durant aquests propers anys.
Fins ara hem explicat l'objectiu i els competidors. Expliquem ara el com s'aconseguirà aquesta fita en menys de 5 anys. Una de les coses que diu aquest pla d'accions és que cal actualitzar el relat. Què vol dir això?
Val. Això és una de les primeres coses que farem i, de fet, això sí que s'executarà ara aquest any 2025, perquè era molt important això. És a dir, nosaltres necessitem disposar d'un relat de valor de la destinació que sigui molt transversal, que sigui molt representatiu, sí? I que sigui capaç d'explicar en aquell possible visitant doncs, tota la diversitat que té la destinació. Sí? Però no només des del punt de vista dels atractius turístics o sinó que anem una mica més enllà, és a dir, que parlem de les persones, parlem de la gent, parlem dels productes, parlem de vi, parlem de cava, parlem d'escumosos, parlem de corpinat, parlem una mica de tot, sí? En el cas vitivinícola, però també parlem això, no? Dels contrastos, de la diversitat. I nosaltres això ens considerava el pla estratègic que ens faltava fer una mica de pas amb aquest treball, i és una de la primera acció que farem, que és definir aquest relat de valor per posicionar el territori.
De quina manera? Amb quins elements nous? O es tracta de presentar diferents els que ja tenim, de vestir-ho diferent?
Exacte, és una mica això, perquè al final és saber explicar realment allò que tens. No ens estem inventant res, però sí que hem de ser capaços de transmetre-ho amb la seva màxima transversalitat, que sigui molt representatiu. I això és un treball que s'ha de fer, que s'ha de treballar i es treballarà des del Consorci amb suport de professionals que analitzaran bé doncs, diferents agents del territori que puguin ajudar a portar tot això. Al final és saber explicar bé allò que tens. No ens hem d'inventar res, sinó que ho hem de saber explicar bé perquè n'estem convençuts que si som capaços d'explicar-ho bé, tenim un atractiu o un gran potencial que ens pot diferenciar d'altres territoris vitivinícoles en aquest concepte d'enoregió. Sí?
Per tant, és una tasca de màrqueting, sobretot.
Sí, és com la prèvia a la de màrqueting, no? Sí, primer hi ha això, sí, i després, tot seguit, hi ha tota una acció de màrqueting que t'ajuda a desgranar tots aquests valors per poder-los anar adreçant correctament aquest discurs, diguéssim, en funció del públic al que t'adreces, en funció d'on és aquest públic, dels seus interessos, ho vas adaptant. És com un manual, diguéssim, de presentació que després, amb eines de màrqueting, l'adaptes a cada cas.
Posant el focus en elements que potser ara no són tan visibles o no s'han cuidat tant com la dona, la pagesia jove, la sostenibilitat?
Correcte. I el producte també, és a dir, parlem de turisme, però també de tots aquests altres valors i del producte que té el territori i de la seva diversitat, perquè això, en clau d'enoregió, ens fa forts i ens fa competitius davant d'altres destinacions. Ens fa diferents, ens fa singulars i això, sempre que treballes estratègies de posicionament en turisme o d'altres, ajuden a posicionar la nostra marca.
Has dit un parell de vegades el concepte enoregió, que és força innovador. Què vol dir enoregió? A més, em sembla que és enoregió 5S, no?, el que aspireu.
Bueno, una mica sí. A veure, el 5S és tot el que té a veure amb sostenibilitat i bueno, aspectes més de responsabilitat i d'altres vinculats. Però el concepte de no regió, el que volem transmetre és que d'essència som una destinació vitivinícola. I a partir d'aquí hi passen moltes coses, val? Però som competitius o som turísticament més forts si el que passa en el territori va acompanyat d'aquesta essència vitivinícola. Et poso un exemple. Si nosaltres diem que el Penedès és un territori ideal per anar amb bici, bueno, jo estic competint, puc estar competint amb altres territoris on el ciclisme doncs, és un referent, com poden ser doncs, no sé, a la Costa Daurada hi ha destinacions, a Osona, altres zones a Girona i tal. En canvi, si jo dic que som un territori ideal per fer cicloturisme entre vinyes, val? Ja no n'hi ha tants que poden dir això. Per tant, el teu entorn competitiu agafa un altre aire, agafa un altre enfoc. Doncs es tracta d'anar fent això una miqueta amb tot. Sí? Si jo vull gaudir del paisatge i hi ha uns miradors, aquests miradors em donaran contrastos d'un territori vitivinícola. Sí? Veuré vinyes, veuré boscos, veuré... Saps? És a dir, es tracta una mica de donar-li molt el focus a que estem en un territori vitivinícola, perquè això és el que ens està fent més forts i més, ens pot fer més competitius davant de tota l'oferta turística que tenim aquí a prop de Barcelona, a Catalunya o més enllà.
Però, en aquest sentit, estàs alineat amb l'oferta de Toscana, Alsàcia o Borgonya, que ens deies abans.
Totalment. Es tracta de que reforcem això perquè així destaquem més la identitat vitivinícola. Poso un altre exemple, que potser serà més... Si jo dic turisme de reunions al Penedès...
Sí.
Sí. No és el mateix dir turisme de reunions al Penedès, que estaré competint amb altres zones on el turisme de reunions també pot ser molt potent, que si jo dic turisme de reunions entre vinyes, per exemple, o en espais singulars, com poden ser els cellers o altres indrets. És a dir, en el discurs, en aquesta proposta de valor, en aquest missatge que donem, l'essència vitivinícola sempre ha d'estar molt present per destacar dintre de tota l'oferta turística, que al final estem parlant de turisme i el turisme és molt transversal, és molt ampli, i només aquí a Catalunya tenim una gran oferta turística que bueno, fa que t'hagis de treballar molt el teu posicionament. Per tant, treballarem un concepte d'enoregió que ens permet ser més competitius perquè ens fa més singulars, ens fa diferents i ens obre doncs, noves possibilitats per poder treballar o competir amb altres territoris de nivell nacional, de nivell internacional.
Abans deies, hem de treballar, hem de tenir un molt bon portafoli. S'ha quedat sí. Una mica obsoleta, antiquada, l'oferta enoturística?
No, gens. Vull dir, l'oferta enoturística aquí no ha parat d'innovar, no ha parat de créixer en propostes. Penseu que en el web de Penedès Turisme tenim més de 150 propostes que constantment establiments, recursos turístics estan proposant. Per tant, jo crec que les propostes estan molt i molt bé i, a més, la seva reputació dels usuaris que les gaudeixen és molt bona. Per tant, el portafoli és correcte, és molt bo i ens dona molt de joc. Ara ens falta doncs, poder aquesta part de visió més de cap a cara a la internacionalització, de poder tenir doncs, agències especialitzades que ens puguin paquetitzar propostes algo més integrades en experiències de més d'un dia, no? Que ens ajudin a fer doncs, estades més llargues aquí. Això sí que podem millorar-ho, val? Però l'oferta que tenim actual és molt i molt correcta i és molt d'envejar per companys d'altres zones, no? Que sempre ens diuen que Penedès som un referent a nivell d'oferta enoturística.
Ara parlaves d'aquestes agències especialitzades que podien treballar, que poden treballar, extreure suc d'aquestes propostes paquetitzades, especialitzades, i els agents turístics del Penedès, què els demaneu?
Els agents et refereixes amb els...
allotjaments, amb els restauració, allotjaments. Serveis...
Bueno, nosaltres el que sempre busquem és això, no? que tinguin diversitat d'oferta, pensant en els diferents públics que per ells són importants, sí? I a partir d'aquí, doncs, de que si ells volen generar producte i treballar en xarxa i generar experiències combinades, doncs tot això sempre dona doncs, diversitat i qualitat també en les propostes que ofereixen. Per tant, nosaltres sempre demanem que mirin de treballar en xarxa, que mirin d'aprofitar tot el que té el territori, és a dir, que aprofitin els itineraris, els miradors, que aprofitin el que hi ha al seu voltant per donar valor a la seva experiència turística. I ara, aquest any 2025, sí que els hi hem demanat especialment, però ells mateixos ja ho fan, perquè bueno, ja ho veuen en el món del turisme, que sent l'any no, de la gastronomia, que incorporin aquest concepte gastronòmic en les seves propostes, perquè doncs, tenen molta més possibilitat enguany de ser visibles en la promoció turística de Catalunya.
Tornem a l'inici per acabar, Núria.
Sí.
Abans d'acabar el 2030, hauríem d'estar en aquest top 10 europeu de destins enoturístics?
No ho sé, Sílvia, si arribarem, perquè tots sabem que és veritat, és un pla estratègic que té 5 anys vista, però sí que m'agradaria compartir-vos també que aquest pla estratègic, a part de dir-nos, no?, doncs de que sapiguem transmetre aquests valors de la destinació de manera molt transversal i molt, molt representativa, i que ens dona també pautes de com ens hem de promocionar a nivell de marca i com hem de treballar aquesta enoregió, també hi ha un altre aspecte molt important que ens diu aquest pla estratègic, que és la governança. És a dir, que també nosaltres hem de fer un treball important perquè el territori i l'ent gestor que ha de liderar això, que és el consorci, tingui totes les eines perquè això ho pugui fer i sigui tot això possible. Val? I, per tant, evidentment que ens hem de posar la fita aquesta dels 5 anys, però sí que és veritat que hi ha molts punts a treballar en aquest pla d'actuació, no? Moltíssimes actuacions, però que n'hi ha una d'important, que és la governança, que és l'estratègia i és la coordinació territorial, que, bueno, que aquests aspectes ja són lents, no? Però que l'hem de treballar. L'hem de treballar perquè al final necessitem mans també per poder executar totes aquestes iniciatives que són molt engrescadores, però que requereixen també d'una estratègia que voldrà dir inversió, que voldrà dir suport econòmic, que voldrà dir pues, organització territorial per poder-ho dur a terme.
Doncs...
Però bueno, pensem que sí que ho podrem fer.
En positiu, que sí.
Sí, pensem en que sí, però jo sóc molt prudent i vull també pensar i ser realista en que són moltes accions i que segurament n'hi hauran algunes que no les podrem haver executat en aquests 5 anys, però que anirem cap al camí per assolir ser això, segur. El territori ara es troba en un moment, dèiem abans, no?, amb un portafoli interessant, ara té aquestes oportunitats de poder executar una pila de projectes que són projectes d'inversió que estan fent que el territori guanyi amb servei i amb infraestructura. Tot això ajuda en el posicionament i, per tant, s'estan alineant moltes coses per fer que el turisme doncs, sigui un, no, generi una transformació important aquí en el territori. Per tant, ho tenim tot doncs, força alineat, intentarem fer tot el possible doncs, perquè això sigui una realitat i que realment d'aquí uns anys, quan en tornem a parlar, doncs diguem, escolta, hem executat aquest percentatge del pla i el nostre posicionament està creixent i està guanyant. Vull dir que així ho farem, així ho farem.
I per part nostra el que farem és al llarg d'aquests 5 anys anar-ne parlant, anar explicant les petites fites que es van aconseguir. Moltes gràcies, Núria Sala, fins aviat.
Moltes gràcies, merci, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. La Diada de Sant Fèlix d'enguany repetirà el cartell de l'any passat amb els Verds, la Vella, les Joves i la Jove de Tarragona. Els administradors i les administradores de la Festa Major de Vilafranca, Anna Campamà, Rosa Llopart, Clàudia Samsó, Adrià Solís i Oriol Udina, han anunciat aquest dimarts a la tarda, a través d'un vídeo a les xarxes socials, les quatre colles que participaran en la Diada de Sant Fèlix d'aquest any i que repeteix cartell amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Segons els 5 administradors, es tracta de les 4 millors colles castelleres del moment. Després de visites a les colles durant aquests últims dies, els administradors han deixat fora un any més els Minyons de Terrassa que van actuar per últim cop per Sant Fèlix fa 2 anys. La Granada rebrà finançament per a projectes de transició ecològica. La Diputació de Barcelona ha aprovat un increment de 25 milions d'euros en el programa de transició ecològica 2030 destinat a inversions locals pel clima. Aquest reforç pressupostari beneficia la línia Renovables 2030, que finança projectes d'energies renovables i eficiència energètica. En aquest marc, la Granada rebrà un finançament de gairebé 124.000 euros per al projecte presentat pel Centre Cívic. Aquesta fita ha estat possible gràcies al treball conjunt entre l'equip de govern, els tècnics municipals que han impulsat els projectes del Centre Cívic per accedir a aquest suport econòmic. L'objectiu és avançar cap a un municipi més sostenible amb millores en les infraestructures i una reducció tant de l'impacte ambiental com dels costos de manteniment de les instal·lacions municipals. Junts dissol l'executiva local de Calafell i nomena una comissió gestora. L'executiva nacional de Junts per Catalunya ha decidit dissoldre l'executiva local de Calafell i nomenar una comissió gestora. La decisió es va prendre en una sessió celebrada aquest mes de febrer a instàncies de la presidència de la Vegueria del Penedès, després de constatar-se la divisió existent a dins l'executiva local de Calafell. Segons han explicat des de Junts al Penedès, un cop celebrat el Congrés de la Formació, els òrgans territorials havien de celebrar les seves eleccions per ratificar les diferents executives. A Calafell, la dimissió recent de 3 membres de l'executiva disconformes amb el rumb del partit a l'àmbit local evidenciava una situació complexa, raó per la qual des de l'executiva nacional han optat per dissoldre l'executiva i nomenar una comissió gestora. La comissió serà presidida per Jaume Cassanyes i comptarà també entre els seus integrants amb l'exalcalde de Calafell, Joan Maria Triadó, la regidora bisbalenca Judit Vidal o el president de Junts al Penedès, Xavier Vidiella, entre d'altres. El Microbi 2025 complirà de propostes a Avinyonet del 26 d'abril al 31 de maig. El Microbi 2025 ja té dates i promet omplir les agendes dels amants del vi i d'enoturisme. Del 26 d'abril al 31 de maig, Avinyonet del Penedès es convertirà en l'epicentre vinícola amb una programació plena d'activitats per gaudir del vi en un entorn privilegiat. Organitzat per l'Ajuntament d'Avinyonet, el Microbi és una aposta per la viticultura local i el paisatge que defineix l'origen de la vinya a Catalunya. Aquesta desena edició arriba carregada d'experiències singulars, des de tastos exclusius fins a rutes enogastronòmiques amb espais emblemàtics del municipi com a escenari. El tret de sortida tindrà lloc el 26 d'abril a l'Arbossà amb la mostra de petits cellers. L'acte central del Microbi comptarà amb 35 cellers d'arreu de Catalunya i permetrà tastar més de 100 referències de vins i escumosos per només 15 euros. A banda d'aquestes primeres propostes, cada cap de setmana s'aniran succeint les cites en els diferents nuclis d'Avinyonet i amb propostes molt diferents que es clouran el 31 de maig amb la Winefest a Avinyó Nou.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
A la roda política, ahir parlàvem del Dia Internacional de les Dones, que se celebra aquest dissabte. I avui amb la nostra gent gran també en volem parlar. I és que les dones continuem reivindicant igualtat real, perquè en molts àmbits encara continuem enrere, malgrat la lluita de dècades. Al llarg d'aquesta setmana hi ha manifestacions convocades arreu i moltíssims actes a tots els municipis del Penedès. Volem saber què en pensen elles i ell, si aniran a algun acte dels que se celebren o potser alguna manifestació, si creuen que encara hi ha desigualtat, camí a córrer. Comencem a Ràdio Vilafranca amb les primeres convidades, la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia, Sílvia.
Creieu que encara hi ha camí a recórrer en la igualtat de gènere?
Sí, jo crec que hi ha molt de camí a córrer, principalment perquè les dones s'impliquin en coses importants, no en coses massa supèrflues. Llavors, no sé, jo veig que moltes que a vegades sento que parlen volen ser igual que els homes, però prepareu-vos igual que els homes, perquè allò un dia vaig anar amb una xerrada i hi havia... La ponent justament explicava que no hi havia dones a cap multinacional, així grans directives de bancs. Bueno, hi ha una del Santander, però això és una entre moltes, no? Llavors, jo també em pregunto, per què no hi ha dones presidentes de govern de tot el món, quasi bé, no? I de, no sé, i de la majoria de pobles i ciutats. Potser perquè no es preparen prou. Jo sé que hi ha moltes dones, infermeres, metges, déu-n'hi-do, cirurgianes ja no en sento gaires, però potser ens falta una preparació important per poder competir com el Dia de la Dona, no? No sé com ho veieu.
Bueno, això de la dona no és d'ara. Les noies d'ara es pensen que, bueno, que estan lluitant ara. Fa 50 anys van treure una revista... es deia Vindicació Femenina, que jo feia col·lecció, però la van treure perquè no li donaven
massa
recolza. Perquè, clar, llavors, fa 60 anys...
No tocava, no?
Però sí, que van treure una revista, escrivia la... bueno, ara no me'n recordo. Eren dos abogades, una d'aquí de Catalunya i una altra de Madrid, i era molt bona, eh? Jo fa poca...
La Magda Oranic, potser.
La Magda Oranic.
Sí, aquesta de Barcelona.
I una altra, que no me'n recordo. I, bueno, jo la comprava.
Va venir aquí a Vilafranca fa una setmana,
fa
8 o 10 dies.
Sí. Total, bueno, que la lluita és antiga.
Home,
i continua.
Bueno, és que, i a més, sense la dona... Moltes coses no farien,
sí,
encara
clar.
Que no estiguin reconegudes.
Clar. La majoria de la vida no existiria sense dones.
Qui,
no?
Qui porta a les esquenes les coses més importants de la casa?
Sí.
Ja, jo no dic del treball i dels cèntims. La feina diària de la casa, qui la fa? La dona.
Malauradament.
És així?
Sí.
Hauria de ser 50-50, mínim, però no és així. Aviam, anem a escoltar més veus, més opinions, a Domenys Ràdio, on en tenim a punt la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell, acompanyades per la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Què en penseu? Perquè jo anava veient que deia que no amb el cap... Primer, aquesta lluita encara continua?
Això, perquè volen.
Continua, però no tindria de continuar.
No hauria de continuar.
No, perquè, jo diria que no.
No. Els homes, per això, aviam, si veus pel·lícules antigues o veus coses, les dones estaven supeditades totalment a l'home, no podien fer res de res de res. Ara sembla que la cosa hagi canviat, però tot i així estan per sota de les... Però deies que no hi havia cap presidenta. Mira, a Madrid tenen una presidenta de l'autonomia.
Déu-n'hi-do.
I se la podrien estalviar, perquè vull dir, aquesta no caldria que ho fos.
I tant.
Vull dir...
És com un bitxo.
Però, doncs, Sí, un mig croat.
Bueno, però veus, aquest ha arribat.
Sí, ha arribat, sí, sí. Sí, jo crec que les dones estan prou preparades per fer tot el que els vingui al davant.
Aquesta em sembla que el que vol és que marxin els homes i posar-s'hi allà.
Que es troben amb les traves dels homes. I els homes es pensen que són ells els dominants i poder les dones...
No, jo penso que no s'ho pensen, eh? Però estan convençuts, vull dir, estan convençuts que ells són els que manen i els que han de manar. I això que ha dit la Sílvia de 50% de la feina de casa, ara encara poder sí, però quan nosaltres érem joves que teníem canalla o això, l'home treballava, les dones bé, treballaven, però a més feien la dur la casa. Vull dir que era tot molt, molt diferent, vull dir, no tenen res a veure. Ara sí que veus xicots joves que doncs arriben a casa i si convé doncs banyen la canalla, els hi donen sopar o el que sigui, quan arriba la dona ja ho troben tot arreglat. Vull dir, abans això no passava ni per assomo. Vull dir que no, jo puc parlar per mi. El meu home no havia canviat mai un bolquer. Mai. I a la nit si algú plorava, s'aixecava l'Eulàlia, eh? Vull dir, doncs, esclar, això poder canviat ara. Perquè jo veig la meva neta, que doncs que son pare li fa tant el mateix com sa mare.
Sí, sí.
Treballen tots dos i doncs si un arriba primer fa el que toca i si té, ja et dic, banyar, portar-la a dormir, donar-li sopar o fer el sopar, inclús fa el sopar de tots avui, dos. Vull dir, però això a casa no passava...
Avui dia crec que es tindria d'equiparar l'home i la dona amb les feines, tindrien de cobrar el mateix per fer la mateixa feina, cosa que això no existeix.
No passa, no? Encara no.
I no passa, ni passarà per ara, per molt que les dones reivindiquem i diem, i les feines de... que diem de fer força o de fer pes o d'això, estem capacitats tots, eh?
I tant.
Penso jo.
Per això que s'hem de preparar. S'han de preparar per poder estar a l'altura.
Estem preparades.
Aviam, sí, que hi
jo
diu...
crec que estem
jo
preparades.
Penso que
senyores,
hi ha moltes,
senyores, molt... un momentet, sisplau. Aviam que hi diu l'home de la tertúlia, el Pere Mitjans, que avui ens acompanya al telèfon.
Avui ho té malament, eh?
Pere, bon dia.
No cal que digui res, avui jo ho tinc tot perdut. Totes les dones contra mi ho tinc malament.
No anem en contra,
no anem
dels
contra,
homes.
No.
Perdona, el que esteu dient teniu el 100% de raó, eh? Bueno. Jo us apoyo, eh? Jo us apoyo fins que pugui. Però vull dir, teniu molta raó amb el tema de que la dona sempre ha sigut la més sacrificada amb tot. No sé per què els homes diem, no, jo marxo a treballar fora i ja està, ja porto les garrofes. No, hi ha més coses. Hi ha més coses, no té res a veure.
Que
l'home treballi, la dona també té la seva part, eh? Cuidado.
I sapiguer-les administrar, les garrofes, eh? Sapiguer-les administrar. Quan l'home les porta, la dona que en sàpiga.
Sí, també, perquè si no, si hi ha la butxaca foradada, ho tenim malament, eh?
Sí.
Però, bueno, és molt bé.
De totes dues bandes, la butxaca foradada, eh?
Jo us dono tota la raó amb les dones, que també no us falta... No se us ha acabat de recolzar bé, o vosaltres sempre heu sigut les mestresses de la casa i ja està. I aquí
podem ser mestresses de casa per la feina, mestresses de casa per segons què, no, perquè jo em recordo que quan tenia la botiga, una cosa que em va com colpir, i era una bestiesa, perquè era una senyora que comprava, era d'un barri, i venia cada dia a buscar un litre de llet. Venia l'endemà, tornava a buscar un litre de llet. Jo li vaig dir, escolta, per què no em compreu una caixa? Compreu una caixa, si no la podeu portar, el meu home ja se la portarà. Compres una caixa de 12 ampolles i t'estalvia. Ah, bueno, ja ho preguntaré amb el meu home. Mentre m'hi vaig pensar, no
això
pot decidir
exemple,
aquesta dona per comprar... Però parlo de temps, eh? No pot decidir de què... Doncs, bueno, va, porteu-me'n una caixa. Doncs no. Primer que reu, va haver de preguntar.
Si podia
comprar una caixa. Vull dir que...
També.
Hi ha de tot. Potser li donava els diners justos per una mà.
No ho sé, però doncs,
això també
ja ho preguntaré.
Sempre jo vaig
quedar parada.
Excepcions, vull dir...
Bueno, aquí a Moja hem tingut la primera vegada una alcaldessa, fins aquest any, eh?
Ah,
i, bueno, les eleccions últimes.
Ah, sí.
No havia hagut mai cap dona a l'alcaldia. I mira, tenim la Fina Mascaró, doncs endavant.
Sí, sí.
Clar, ja sempre hi ha d'haver algú que doni la nota.
No vam estar a punt. Va guanyar l'alcaldessa, però després per les coaliccions no va ser, però doncs va guanyar una dona l'alcaldessa.
Sí, sí, sí.
Sabeu que veig també molt, ara mateix quan sortís, no sé, les 12 quarts d'una que deuen sortir dels col·legis o de les guarderies, veig molts homes que van amb el cotxet, amb la criatura, que pot tenir un any o dos. Jo penso, dic, mira, abans això no s'havia vist mai, que els homes anessin amb el cotxet, amb la criatura.
Bueno, vols dir que no són avis?
Bueno, segur.
Jo crec que són...
A veure, són més avis que pares.
Sí, sí, segur que són avis. Però abans vèieu algun avi amb el cotxet i la criatura?
Sí, per descomptat.
Bueno, perquè abans les filles no treballaven i ara la majoria de filles d'aquests avis que van a buscar els nens treballen. I clar, si no tenen l'avi, segur de l'avi i de la iaia. Sí, sí, sí. Si no, què passaria amb aquests nens?
Això sí.
I de la iaia, vaja.
La iaia i l'avi estan fent doble el que van fer pels seus fills i ara pels nens.
Sí, sí.
Escolta, però abans els nens i les nenes sortien de col·legi del poble i no hi havia cap problema i s'anaven cap a casa seva sense cap problema. Ara ve molta canalla aquí a Moixa, ve molta canalla de Vilafranca. I clar, papi i la mama han d'anar a buscar, o l'avi els ha de venir a buscar. M'entens?
Ha canviat molt. Aquest aspecte ha canviat molt.
Jo sempre hi vaig anar sola a l'escola. Nosaltres érem del poble, però venien canalla de Cornadella, venien canalla de la Torregassa, venien canalla de l'hostal i venien a peu per la carretera,
No els
acompanyaven, perquè vull dir, venien a peu, te'n recordes?
Sí. No passava res.
Això no és així, no passava res.
Ara no.
Ja ha canviat molt.
Sí, la majoria anàvem al col·legi soles.
Amb aquest aspecte ha canviat molt. El que passa és que, penso jo, que la joventut, sobretot les noies joves i les noies joves, es pensen que la igualtat no és amb aquestes coses de la casa. La igualtat és dir, aquí te pillo, aquí te mato, i, perquè és així. És veritat, s'han confós els papers.
Sí.
Què passa? Que moltes noies, com que no estan educades, perquè tampoc ho estaven nosaltres, doncs es queden embarassades. I què passa?
Escolta,
qui se fa càrrec?
Avui el jovent està molt ben informat, jo penso.
Sí, perquè quantes noies veus que es quedin embarassades per la gran quantitat de persones que hi ha? No. Home, n'hi pot haver una o dues, però... No.
Per tenir aquesta igualtat d'això, no val la pena. No és
per això jo penso que s'ha traspassat segons quins límits.
No. Jo crec que s'ha de mantenir o se'ls ha d'ensenyar principalment la cultura.
Sí.
Que sàpiguen comportar-se.
Això mateix.
Que parlin adequadament.
Només les noies?
Però, no, tots, en general.
Ells i elles,
però el que passa és que això, els col·legis, ara no ho ensenyen. Tots. Els instituts no ho ensenyen, això.
Per això.
Es limiten a ensenyar matèries equis, però l'educació, nosaltres en dèiem política...
Bones maneres.
Abans hi havia uns llibres que ens feien aprendre que deien urbanitat.
Això mateix.
Vull dir, urbanitat i educació...
Però t'educaven a casa.
Sí. Sí.
Jo me'n recordo quan era petita que la meva mare sempre em deia... els que venien, els números dels secs, se'n recordeu que eren una tira, i anaven dient 50 iguales para hoy.
Sí.
No portaven bastó, ni gos, ni res. Sempre ens deia, el meu germà i a mi, si veieu amb un senyor que no veu que és sec, que té de passar pel carrer, ajudeu-lo.
Bueno.
Avui dia, per sort, estan molt bé.
Sí, però no en fan cas.
No en fan cas.
Jo hasta veig un cas que una persona va caure i els que passaven de llarg.
Sí, sí. Sí, sí.
Si et pares a ajudar, són quatre. No.
Això és
tant homes com dones. Sí,
però això es té d'ensenyar a casa.
Sí, 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 sí.
No esperem que s'ho ensenyin als
companys. No.
Però s'ha perdut tota aquella cosa, el caliu de...
El que tu deies, urbanitat.
El temps ha canviat.
Sí, urbanitat. Sí, sí.
Quan feien batxiller hi havia una assignatura que era política i urbanitat, en deia.
Sí.
I aquell llibre, doncs, t'ensenyaven... Inclús t'ensenyava aquell llibre com fer servir els coberts, com es havia de fer allò. Vull dir, jo me'n recordo que estudiàvem això.
No feu cap festa per la dona amb el vostre poble o municipi?
Sí, mira, aquí...
No, l'any passat, no fa 2 anys, a la meva dona, la Paqui, la van nombrar perquè anés a fer la reunió i es presentés com a dona del municipi.
Sí,
molt bé. A la Paqui va estar-hi a la festa aquesta. Sí.
Doncs mira, el divendres a la tarda, aquí el casal d'avis del Tívoli, sí, no sé sí. si a les 6 o a quarts de 7, saps el Valeri Laguna, que fa teatre? Doncs hi ha una obra de teatre que la fa ell i són un grup de persones doncs, voluntàries, però que són molt bones. Us ho dic perquè... Tots cap al casal d'avis del Tívoli. Vereu que és una obra maca i els actors, que són amateurs, bueno, són voluntaris, diguem, no?, per aprendre...
A quina hora?
Ai, és que no me'n recordo si és a 2:15 de la tarda, em sembla que sí. Però el casal d'avis d'aquí del Tívoli...
Sant Jaume...
I penso que val la pena, perquè l'any passat també en van fer una altra obra i va estar molt bé. Esperem que aquest any també ens agradi, no?
Bueno, això demà.
Divendres.
Ai, divendres.
Divendres, sí.
I Sant Jaume és dissabte. Nosaltres sí. ho fem el dia.
Bueno, perquè
el
dissabte...
El dia es llegirà el manifest aquí a l'Ajuntament sí. i després al vespre hi ha un sopar de dones.
Sí.
Només per dones.
Bueno, ahir hi havia una xerrada
al Vinceu,
no?, que era de... també per dones. I saps què valoro molt, jo? Que les dones pageses, el que lluiten per tirar endavant...
Sí,
n'hi ha unes quantes
cada vegada més. I no fan la mateixa feina que un home?
Cert, cert.
Sí, sí, fan tot, eh? Sí, sí.
Doncs,
sí.
A veure...
Abans, jo em recordo que, bueno, anàvem a la vinya, jo, de canalla, havia anat molt a la vinya,
sí,
però
les també.
Teníem les vinyes lluny de Sant Jaume, a Lligamosques, en deia, no sé si ho coneixeu, però és igual, teníem les vinyes a Lligamosques. I llavors, havíem de... O sigui, a l'hora de dinar, després que van tenir el tractor, sí que venien amb el tractor i tornaven a dinar a Sant Jaume, no? Però abans no, preníem, la mare prenia coses, bueno, amb el senatxo que dèiem, prenia doncs, el dinar i prenia coses fetes o que no, però a vegades havia de fer coses allà, havia de fer, que sé jo, escalivar pebrots o escalivar alguna cosa, no?
I collir doncs, bueno, raïms amb les portadores
i, sí, sí,
i el carro
sí,
i el cavall. Dinàvem,
dinàvem sí, i els sí. homes s'estiraven sí. a fer migdiada.
Sí, no,
i la mare
no,
havia de replegar, no. havia de replegar tot això per tornar a prendre cap a casa i quan acabava de replegar-ho tot ja era hora de tornar-se a posar a collir. Saps què vull dir? Però els homes havien fet, si no mitja hora, tres quarts de migdiada.
Sí. Escolta una cosa, ara que estàs dient de la vinya i de tots els trobes, havies atrevit a podar algun cep?
Sí, no. A mi m'ha agradat molt,
eh? Jo hi anava, a mi em feien anar a sucar, em deien a sucar. Me recordo que el padrí podava i jo al darrere amb un pot, amb una cosa no sé què era, i una mena de pinzell mullava allà on ell havia podat.
On t'havia tallat, si noia.
Sí, allà on ell havia tallat jo amb un pot i un suc no sé què era.
Sí, sí, era perquè no...
Havia de mullar tots els trossos que ell havia
tallat. Perquè si no, si gelés, que no matés el cep o alguna cosa d'aquestes.
Sí, sí.
Si em fas dir per què era, no ho sé.
Però vaig veure una xerrada al Vinceu que hi participava una noia, que em sembla que és dels monjos, pagesa. Escolta'm, era maco sentir el que fa, eh?
Ja.
Té una granja, ho cuida, bueno, tremendo. I em sembla que era
dur. Hi havia una, ara no me'n recordo.
I això abans era impensable, que una dona tingués una granja.
Ha fet un llibre de les dones pageses.
Sí.
Ha fet un llibre de tota una pila de dones pageses.
Sí, tant. Sí,
i també el va presentar el Vinceu i el va venir...
A veure, les dones estem capacitades per fer el mateix que fa un home.
Oh, i tant.
Deixem-se de banda.
És proposar-s'ho, eh? Si no t'ho proposes, no fas res.
Doncs
i si et deixen,
fet moltes. I llavors només tens de pensar que tenen de deixar. A fer-ho.
Home, t'has de preparar primer, eh?
Que hi ha moltes dones,
dones preparades, les dones
de mestre, com
de tot, perquè les que han sigut empresàries doncs, també ho han tirat endavant l'empresa. I l'han tirada sola endavant. Sí, vull dir que no hem necessitat.
Escolta, més d'una vegada us ho heu sentit. Va, deixa'm estar, aparta't, que ja ho faré jo, o no? Això també ho heu sentit vosaltres, eh?
També ho hem sentit, això, aparta't, que ja ho faré jo.
Ja ho faré jo, que tu no en saps. Perdona, que vol dir no en saps? Perquè no
clar,
ho deixes fer
dir, no saps.
Perquè només ho saps fer tu, Pere. No, home, jo també ho vull saber fer. Jo també ho vull fer-ho.
Sí, però jo no ho he sentit, dit, això.
I més abans, ara, potser ara no es diu tant. Però abans sí, home, l'home deia, noia, aparta't, o noia, aparta't, tu que no ho saps fer bé, això.
Bueno,
no
depèn de les senyes.
Més d'una vegada.
De més d'una vegada s'ha sentit, això.
No ens aguantem perquè jo també ho he fet sense voler, eh? O sigui, no em vull amagar de dir-ho, eh?
Abans les dones eren moltes modistes, cosien, i ara, si us hi fixeu, els grans modistes tots són homes. Vull dir, les coses van canviant, eh?
Bueno, sempre hi ha hagut.
Són els que manen, eh? Els sastres són els que manen, eh?
Sí. Eren bons, eh?
Sí, sí, s'ha de ser bons. S'han de preparar, també.
La meva, una meva tieta, que va morir molt, molt gran, va morir en 97 anys, era modista, sastressa, perquè treballava amb un sastre.
Sí, sí, aquí a Vilafranca n'hi havia bastants, tant modistes com sastresses, però ara quasi bé han desaparegut, eh?
Bueno, és que ara tot...
Escolta, ara si aneu a les universitats, o si fixeu, sí, tant hi ha homes com noies, eh? Vull dir que s'estudien...
Però hem de mirar quin tipus...
En teoria els hi ensenyen el mateix...
Quin tipus d'estudis fan els homes i les dones? Mirem quin percentatge hi ha de cada cosa.
Jo me'n recordo que hi havia una noia que jo coneixia que va estudiar per enginyera... No sé quina enginyeria, ara no me'n recordo. I eren tot homes menys ella.
Bueno, pues,
i tant, això, la classe eren tot homes,
doncs que s'animin les dones a ser enginyeres.
Ara ja n'hi ha, eh?
Sí, i de periodistes, abans quasi bé tot eren homes, i ara, per sort, hi ha moltes dones que sou periodistes.
Manant no tantes, eh?
Bueno, però a mica a mica es va pujant els graons.
Jo tinc la filla d'uns amics, que és enginyera tèxtil.
Sí.
I quan l'enviaven a l'estranger, sobretot a la Índia, sí, no la deixaven parlar amb els homes. Tenia que tenir un intèrpret, perquè estava prohibit que ella...
Si te'n vas al Marroc, no et deixaran ni entrar.
Ella li donés ordres als treballadors.
Sí. Sí, sí.
Fina, Natàlia, Eulàlia, Marcelina i Pere, moltes gràcies per participar a la tertúlia i feliç dia de les dones.
A vosaltres.
Gràcies. Adéu.
Adéu, bon dia.
Bon dia,
bon dia.
Bon dia,
noies. Bon dia. Adéu. Adéu.
Nosaltres ara farem una petita pausa publicitària, un parell de minuts. Escoltem atentament el butlletí de notícies de les 11 i seguim amb Vinzeum, avui parlant amb una jove alumna de l'Eugeni d'Ors que demà presenta el seu trek al museu.